las espinas desde el momento en que te conocí.
Ràdio Falset
107.6
FM.
Dites de ràdio.
Bon dia, passen 6 minuts de les de la una del migdia, que la sintonia de Ràdio Falset avui un minut després del que ens és habitual, en part motivat perquè se'ns ha ajuntat una mica la programació i l'informatiu se'ns ha allargat amb l'entrevista amb l'alcalde de Falset que hem sentit fa uns instants. Però comencem aquest temps de vermut. Avui a l'estudi de Ràdio Falset tenim a la Rosa Gairal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tenim a l'Enric Calvo, bon dia.
Bon dia.
I també tenim a l'Agustí Massip.
Hola, bon dia. Bon dia, què tal?
El que ens alegra de retrobar-lo després de força dies de no sentir-lo.
Agustí? Sí, ben trobats, ja era hora. Que em convidéssiu.
Home, la veritat és que arriba amb un dia atapeït, diria. No és allò que tinguem un o dos temes, és que ens tenim uns quants, alguns relatius com la nostra comarca i d'altres que surten una mica, d'altres que han ocupat tot aquest matí de dissabte. I no res, els demano màxima brevetat perquè entenc que ja s'ha tractat a tots els llocs, però tot això de la infanta, a veure, ja està, ja passa la rampa, no?
Sí, jo estic molt enfadada, eh? Tot el sant de matí no saben dir res més. Jo no sé, hi ha 300 no sé quants periodistes allí, si ara fa les rialletes, si ara porta les arracades mones o no, o sigui, bé, estem ensenyant el plomero, però de quina manera? I punt, vull dir que...
La resta de tot,
no,
del client com ho
veuen. A mi el que m'agrada més és que un fiscal, en lloc d'acusar, el que faci és defendre l'acusat. No acabo d'entendre això.
A veure, jo... La veritat és que em sorprèn una mica tot això. Primera perquè sóc advocat i, per tant, dintre del món del dret, pues, tots sabem que cada dia van a prestar declaració, per desgràcia, una pila de gent, no? I la veritat és que et poses a pensar, si tothom que anés a declarar tingués aquest desplegament, que no vull ni pensar quin cost té, perquè només sento parlar de cents de policies i cents de periodistes i una expectació màxima en els mitjans de comunicació. La veritat és que et sorprèn, però al final, a fi de comptes, és una persona que va a declarar a requeriment d'un jutjat i jo m'agradaria pensar que no se li hauria de donar més importància. Crec que part del problema el tenim nosaltres mateixos quan li creem tanta expectació. Per tant, la veritat és que ni heu seguit, però és que, vaja, convidaria tothom que no ho seguís.
Les xarxes socials ni van plenes, fins i tot els mitjans seriosos en aquestes xarxes. Per exemple, l'últim tuit que estic veient d'Europa Press precisament va de la infanta i comenta que l'acusació diu que la infanta està declarant que confiava en el seu marit i dona respostes evasives.
Que li sorprèn amb algú? No es podia esperar altra cosa, no?
Clar.
És dir, normalment totes les dones dels acusats, sempre elles no sabien més res. És el més fàcil, el millor, no?
Ahir va haver un diputat, Anna Sagasti, del PNB, que va fer unes declaracions dures des del punt de vista de dir: escolta, a veure, ningú es pot defendre perquè això no eximeix de la seva responsabilitat per amor, no? Com sembla que una mica s'ha manifestat, no? Però jo crec que un cop més la justícia ha caigut una mica amb els serials de la tele. O sigui, la realitat i la ficció ja comença, com també penso que no és correcte a vegades, sigui la infanta o sigui qualsevol, que ja es presumeixi la culpabilitat abans, quan simplement és un acte d'anar a declarar. Això penso que és d'una injustícia, sigui un o sigui un altre, no? Però jo començo a tindre la sensació que estem davant d'un serial d'aquests de la televisió, anava a dir d'aquest estil, que tot s'exagera i tot passa per una irracionalitat, al final, absoluta, que jo crec que desacredita la justícia, eh?
És curiós com en aquest país costa molt d'entendre que imputat no és el mateix que acusat. Ja no em centro només en aquest cas de la infanta, sinó en altres que hem vist.
No, el problema està que, a veure, jo penso una miqueta també el tema de la justícia ja prou està desacreditada darrerament, com perquè ara sobre hi hagi aquest fet puntual, no? Però jo, sense anar més lluny, ja, ja aprofito ja l'ocasió per treure un altre tema relacionat amb la justícia, que és el tema que a mi m'afecta personalment directament, però afecta a tots els ciutadans de Catalunya, que és el tema del 25% de serveis en castellà, no? És a dir, mai de la vida un ministeri judicial pot dir amb quin percentatges i en què es basa aquests percentatges subjectius, que no pas objectius, per decidir quantes hores o per quin percentatge de classes s'han de fer en una llengua o en una altra. Això per una banda, però vull dir, aquest mateix tribunal, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no oblidem-ho, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquest tribunal que dicta aquest acord o aquesta sentència, que dius, bé, d'objectiva en té poc, de justa no en parlarem, però vull dir, d'objectiva segur que no en té, doncs aquest mateix, el president d'aquest mateix tribunal, resulta que un dia després o dos dies després demana que el català no sigui un requisit per poder actuar de jutge a Catalunya, no? Llavors, vull dir, que estem jugant aquí, no? Vull dir, quina justícia és aquesta que per una banda medeix una cosa per un costat i per l'altra medeix al revés. I si m'apureu molt, si anem a València, que encara és un tema pitjor, si anem a València, és a dir, si el cas que els hi han fet amb aquests 5 famílies catalanes, amb el tema castellà, els hi fessin a les 10 o 15.000 famílies valencianes que demanen el valencià i no hi ha manera que els hi donin l'escola en valencià, llavors vull dir, a veure, quina justícia és aquesta que està jugant? És a dir, la justícia s'està tornant desgraciadament amb el braç executor del poder executiu, i això és molt perillós per un país. Quan això passa, ens estem entrant en un terreny molt, molt perillós.
Home, hi ha una qüestió que està clara, tant que parlen i parlem, no?, de la Constitució, doncs bé, un dels aspectes que queda per desenvolupar d'aquesta Constitució és precisament perquè va copiar literalment una mica la situació que tenia anteriorment, era precisament el poder judicial, no? Només hem de veure quants problemes cada cop que hi ha un nou govern no generen en els òrgans del poder judicial, no? En el tema de la sentència aquesta dichosa del Tribunal Superior, ahir precisament a Barcelona celebraven la festivitat una mica de Sant Raimon de Penyafort, que és el moment de trobada de tots els advocats, com a mínim a la majoria de col·legis. I un dels temes més comentats era precisament aquest, sobretot perquè a nivell del món jurídic tothom té clar que hi havia 60 sentències, 60, que no són poques, que avalaven la situació que teníem. I aquesta sentència ha trencat aquestes 60 posant un tant per cent i, curiosament, agafant-se només amb una espècie de precedent que existeix a Valònia, a Flandes, on un tribunal belga doncs va acabar dictant que com a mínim s'havia de fer un 25%, no? És estrany. Jo crec que tots els temes polítics que viu Catalunya en aquest moment tenen la suficient importància, però jo crec que amb el tema de l'ensenyament i el tema de la cultura en general no s'hi pot jugar. Jo crec que aquí s'ha creuat una... algo que tindria que motivar una reflexió del món polític en general.
No, jo estic d'acord. A més, vull dir, jo penso, per exemple, gent que no podem tillar mai d'independentista ni de catalanista extrem, com per exemple podria ser el senyor que va convidar quan va haver-hi la trobada del PP a Barcelona, que vam fer un dinar a l'Empordà, el Lluís Conde, em sembla que es deia, no? Que és un empresari d'una empresa de caçatalents.
De recursos humans.
Exactament, sí. Caçatalents, exactament. Llavors, vull dir, aquest senyor va dir, és que ara, a mi sembla que aquí hi ha una qüestió molt cara. Hi ha dos temes que s'han de solucionar en Catalunya. Una és el tema del finançament, per descomptat, i l'altre és el tema, un tema de país, que això no es pot, és que és innegociable, que és el tema de la cultura i de la llengua. Això és innegociable, això no es pot negociar. L'altre podem negociar el que convingui, però això no. I resulta que després això fa 15 dies, precisament, i ara, després, 15 dies després, el primer que fan és
atacar
directament el cor de la qüestió, que és el tema de la llengua, no? I llavors dius, bueno, aquesta... O sigui, i després parlen dels diàlegs i parlen de coses d'aquestes, no? Vull dir, estem sempre en un contrasentit. I repeteixo, i sempre faig jo el paral·lelisme amb València, és a dir, que és el mateix, però al revés. No? Per exemple, ara mateix, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va ser un òrgan creat especialment pel PP perquè el valencià no estigués dintre de l'Institut d'Estudis Catalans... van crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per dir que el valencià era una llengua diferenciada del català, no? Resulta que després d'anys i anys d'estudis, evidentment científics, evidentment, l'Acadèmia Valenciana no ha tingut més remei que acceptar que el valencià i el català és el mateix idioma. Doncs automàticament, el dia que s'havia presentat aquest nou diccionari valencià, que deia precisament això, no? Que el valencià és una manera de dir català a València, o és igual, o català és una manera de dir valencià al Principat, a mi m'és igual això, no? No és qüestió de noms, és qüestió del fet, no? Doncs resulta que el Partit Popular, el PP, no deixa presentar aquest diccionari perquè, clar, està en contra de les seves tesis polítiques. I tornem a entrar una altra vegada, el tema, o sigui, quan m'interessa la política entra a la judicatura, quan m'interessa no hi entra, quan m'interessa això està bé i quan m'interessa això és el contrari, no? Vull dir, és aquesta una miqueta la descoordinació que jo penso que la gent ha de veure, eh? I veure, una tenir uns idees, i em sembla molt bé que tingui les idees que tingui, no? Però ha de ser coherent amb les seves idees i amb la seva ideologia. I per tant, si un és coherent, jo penso que totes les idees són defensables. Totes, absolutament totes les idees són defensables. Idees, eh? Estic parlant. Ara bé, quan aquestes idees les utilitzes en benefici teu i quan t'interessa aquella idea la canvies i dones la volta, aleshores, vull dir, estem jugant aquí a veure qui pot replegar més, no? I aleshores aquí sí que la gent, jo crec que hauríem de veure això, no? De qui continua amb els seus ideals i lluita pels seus ideals, que tots són dignes i tots són lloables, i qui els utilitza, aquests ideals, per benefici propi.
Jo sentint-vos i veient tot el circ, si em permeteu, al voltant de la Infanta, et preguntés allò de... és que no m'estranya que la marca Espanya estigui com estigui. I jo diria que no només la marca Espanya, sinó el que hi ha davall, que és la reputació, que és el que li dona la base, que és que després com hem d'anar a Brussel·les? Amb quina cara han d'anar a Brussel·les? I el sorprèn que alguns polítics espanyols vagin allí trempit.
Te donaré un altre exemple d'això que comentes tu ara. Mira, és que aquest matí ho llegia el Cameron, el primer ministre anglès, parlant sobre Escòcia, no? És com apuntar perquè és que em penso interessantíssim, no? Diu, el primer ministre Cameron reconeix que Londres necessita Escòcia, o sigui, necessita Escòcia. I ho diu. Jo vull que Escòcia continuï siguent del Regne Unit, no? I demana als anglesos, als galesos, als irlandesos, si us plau, digueu-los als escocesos que es quedin, que es quedin, si us plau, aquí. I després jo miro això, escolto això i penso, hòstia, aquí
com és que aquí, va d'una altra manera?
Va tot al revés, no?
Clar.
Allà deixen votar, allà diuen, sisplau, quedeu-vos aquí, sisplau, que ens feu falta, us necessitem, us volem. Aquí no, aquí ni et deixen votar, ni et volen, Escolta'm, que estem jugant aquí.
Perquè són estratègies i filosofies.
Però és que això, aquesta imatge, arreu del món democràtic, ha de fer riure. Si això és Espanya, jo me n'enric, perquè això és per riure-se'n, no té sentit.
I
això...
Són estratègies diferents. A veure, aquí el tema és, primera, recordem que l'última trobada d'aquest partit que parlem, l'última trobada que crec que va ser a Valladolid, s'anunciava a bombo i platillo una estratègia per frenar l'independentisme a Catalunya. No? Un nou plan. No? El nou plan ja sabem quin és. És la situació que viu a Catalunya, que és d'ofec econòmic, primera, ja heu vist tot el que ha passat amb el tema de les balances fiscals, que sí, però no, però no, però sí. Segona, intentar tornar a concentrar, és igual que hi hagin estatuts i hi hagi el que vulguis, tornar a concentrar les competències, decidim des de Madrid. I tercera, una campanya mediàtica de demonitzar tot el que soni més o menys a català des d'allò, és igual que parlem dels nens a l'escola, que no sé què, que no sé quantos, no? Per tant, hi ha una certa premeditació amb tot això, no? A part de les trobades aquestes, no sé què, no sé quantos. Jo què crec que passa aquí? Jo crec que, a veure, tots els esforços segurament s'han de concentrar a explicar la situació fora de Catalunya. Espanya ja sabem en general que costarà de calar la bona intenció una mica del projecte, però la realitat és que això és una estratègia a coso y derribo, com diuen ells, a coso y derribo, i
sí, això està claríssim.
I l'únic que ens salva és que no ho poden fer o bruto, perquè si ho fan a o bruto, la seua imatge, com deia en Jordi, del tema de la marca Espanya, només els ha faltat aquest tema del Panamà amb el canal, que ja la marca Espanya, pues...
És que això que dius tu de parada per Canamà, per exemple, jo crec que és un altre exemple. De com funcionava el nostre país en tema de construccions durant aquests darrers anys i que ens ha portat fins aquí, no? És a dir, les empreses van al concurs públic, rebaixen el preu perquè pugui guanyar la licitació i quan un cop la tenen guanyada necessiten més diners perquè, clar, amb aquella licitació que han fet no en tenen prou per pagar la despesa, no? I aleshores doncs amenacen al promotor, l'amenacen que abandonen l'obra o que no sé què, no sé quants, i es veuen obligats. Això ha passat amb totes les obres públiques d'aquest país. Això ha passat sempre.
Aquí també, però abans...
No, aquí també, no, aquí,
permeteu-me tornar al tema d'Escòcia, és que he trobat... una part molt petita de les declaracions de David Cameron, el premier britànic, i és a mi és que és això, per contrast encara és més brutal, literal, no marxeu, volem que us quedeu, i atenció, sense Escòcia ens veuríem disminuïts enormement. Això ho diu el primer ministre britànic i els hi diu als escocesos. És que el contrast...
No, i demana als altres, als irlandesos i als anglesos i als galesos i als llanes, dieu-los i als escocesos que els estimem molt, que volem que estiguem junts una altra vegada. Jo això no ho he sentit cap vegada aquí, ni una, ni amb ningú. Sí, amb algú residual que no us ho pot dir aquí, perquè si ho diu a Madrid, el matxaquen.
Se'l mengen.
Jo sí, per exemple, jo me recordo el senyor Westringer va vindre aquí, va fer unes declaracions, va dir, home, si tots els intel·lectuals d'aquest país diguessin el que diu aquest senyor... Potser ens ho plantejaríem, jo potser m'ho plantejaria.
Un dels problemes més importants és que quan tu vols imposar les teues raons negant la realitat, la veritat és que és com una o dos, o és allò del joc de la bolita, saps, dels trileros,
sí, trilero.
I tu acabes creient, perquè mira, ets així... O és que acabes una mica la situació que hi ha ara, no? Que dius, bueno, però aquesta gent no trepitja en el carrer, que això al món polític li ha passat molt sovint.
Sí, però jo encara diria més. És a dir, a mi em preocupa, per exemple, això que dius tu, però és que encara em preocupa més que la gent que viu aquí encara ho digui i ho pensi. M'entens? Encara és pitjor. És a dir, que hi ha que diu algun senyor de Madrid que no ha estat mai aquí, o que ve aquí i la posa en un cotofluix i li expliquen només el que vol sentir, que és el que passa amb els polítics. O sigui, els dirigents polítics, quan van al territori, la gent del territori sempre s'acostuma a posar entre cotonets. Així, aquí estem molt bé, aquí no passa res, tot és fantàstic. Això a nivell local passa, a nivell comarcal passa. Quan venia el president de la Generalitat aquí, tot és bonic, tot és preciós, tothom treballa, tot és fantàstic. És a dir, doncs clar, això és una cosa, però que els propis del territori diguin les bestieses que diuen...
Perquè formen part de l'estratègia. Perquè formen part de
l'estratègia. Per exemple, el senyor Sánchez, jo no sé on viu, de veritat. Perquè clar, caure la boca et diu unes coses que dius, aquesta senyora on deu viure? Perquè és que jo això ho desconec absolutament. No?
Ha desaparegut una mica per això ara, no?
És que diu tantes bestieses...
Però fixeu-vos que això no és nou, Des de les famoses campanyes de l'ABC en contra del català que sortien en aquest mitjà de comunicació, coses tan bèsties com que els taxistes es negaven a parlar en castellà a la gent quan la recollien a l'aeroport, etc. Bueno, coses d'aquelles estranyíssimes que veies que eren totalment fora de la realitat, no? És a dir, és que són molts anys que es porta una mica suportant una mica la pressió. Per què? Perquè és que l'estratègia només passa per una cosa, per negar la diferència en clau positiva. I si negues la diferència, no hi ha diferència. Per tant, café per a todos i punto, i s'acabó.
Però una cosa és negar la diferència i l'altra és els nivells. Jo també em poso cullerada. Els nivells de la senyora Sánchez Camacho, que va arribar a dir que si l'ambient català semblava el que havia instaurat ETA al País Basc. És allò de... és que ja no... És... Xoca directament contra el principi de la realitat.
Sí, són comparances que no tenen sentit.
Jo, de fet, això està clar. De fet, és la... De tot el que estic veient, el que em molesta, evidentment, però hi ha una part d'aquesta estratègia que jo dic que s'està seguint, que la veritat em preocupa una mica, i és que a vegades aquests grans detractors d'una mica del tema del procés a Catalunya, veus que busquen permanentment una gran excusa per fer un paral·lelisme amb situacions viscudes fa un cert temps enrere amb el tema del País Basc, no? Això és terrible, perquè al final dius qualsevol petita cosa que es pugui interpretar com a, entre cometes, violenta, serà utilitzada en els mitjans de comunicació d'una manera que fins i tot a mi m'espantarà. Vull dir, jo penso que la clau d'això és que és un procés consensuat, democràtic, que mou la societat civil, no els partits polítics.
Això els hi dol, això.
I per tant, d'això.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digue'm,
bon dia,
Gaspar.
Bon dia, Gaspar.
Bueno, doncs, jo us he de dir que sóc més gran que vosaltres.
Gaspar, hauria de baixar el volum de la ràdio o allunyar-se del, de la ràdio que tingui prop, perquè si no podem tindre algun petit problema.
Que em sents?
Sí.
Sí, ara el sento alt i clar.
A veure, me sentiu ara?
Sí, sí, Gaspar, sí, sí. Digui'm.
Jo tinc 86 anys. L'any 39 me van preguntar al Pare Nostre i em va sortir com me l'havia ensenyat la mare que m'havia parit i ma germanes. I l'any 39 podien estar contents que sàpigués el Pare Nostre. I em van fotre una hòstia que em van girar la cara. Partir el Pare Nostre amb la llengua materna, en català. El Pare Nostre. Eh? Bueno, aquesta bufetada la recordaré fins que mori. I encabat, i encabat. Eh? Perquè si diu que hi ha eternitat, doncs l'eternitat sí, sí la vive. Ara us he de dir, aquest moviment que no ens entenem, el dissabte passat vaig disfrutar molt amb el senyor Millán, que abans de començar lo vaig saludar al carrer i quan va acabar m'hi vaig despedir i li vaig fer una pregunta i va contestar, va parlar molt rato dins la pregunta que jo li havia fet. Va ser valent, és valent. Però el meu pensament, que doncs vaig anar a col·legi fins als 10 anys només jo, vosaltres tots sou de carrera, jo no. Però lo viscut, lo sentir, explicacions del meu pare de tot el que ha sigut la maranya de Madrid i el sol que se, i el romero que floria, és massa grau. Ara, el meu pensar, si mos respecten la nostra manera de ser, que no mos poden tragar i no mos voldran respectar mai, si mos sapiguessin respectar, els catalans aixecaríem a Espanya, no a Catalunya, a Espanya, i ells ens han esponsat perquè no han sabut fer una classe mitja, no van saber repartir. Els molt pobres, però el fotut de la cosa és que ara els molt rics han agafat tot el diner que ha vingut d'Europa per sus milers d'hectàrees per anar a caçar perdius i caçant perdius doncs han aguantat el Teatre Real de Madrid i no han fet res més. I així sap greu que a Espanya se bellugui perquè la cosa més imbècil que doncs els més ignorants no comencen a fer tren per la part dolenta. L'AVE s'havia de començar a la frontera i d'Europa anant baixant. No, de Madrid cap baix i fer ramals que no serveixen per res i el que hauria de servir la red del Mediterrani, doncs hi ha uns quants troncs trencats només per dir no volem que sigueu. Ara, si els catalans, tots els catalans de bona fe, no mos plantem i diem i som i volem ser, sense fer soroll, eh? Però una plantada a la plaça de l'Ajuntament, el dia que tots mos diguem a cada poble, vist el que hem fet de València i estan fent a Mallorca, si nosaltres la mullem una mica, si hi ha pitjor el que mos faran aquesta gent que no saben el que volen. I si els partits, que siguin del color que siguin, saben defensar els interessos del poble, de la gent que necessita treball i menjar i estar respectats com a persones, en democràcia, tots els partits que fan això, que defensen el poble, tenen tot el dret a governar. Jo no vull No, perquè aquest és de dretes o aquest és d'esquerres, no.
Gaspar...
Si ho fan bé, ben fet ho facin. Sí, home, ja... Ja acabo, sí, ja acabo. Però si no deixeu parlar al poble...
Sí, que deixem parlar.
Si el poble no parla, està tot mort. Bona tarda.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. El que a mi m'agradaria treure, estem arribant a la quadra de la tertúlia d'avui, es torna una mica a la nostra comarca, i ja ve que l'ambient està carregat una miqueta. Tornem a la nostra comarca. Aquesta setmana s'ha produït un fet, no aquí, sinó a Barcelona, al Parlament. Hi ha hagut una comissió de territori que va rebre tres representants de la nostra comarca, tant de Prioritat com del Consell, com també la diputada de la Diputació de Tarragona, l'alcaldessa de la Morera, Núria Cribiller, i ha estat força interessant veure com els diferents partits van anar preguntant, raspallant una mica també, perquè no ens enganyem, però a mi m'agradaria preguntar-los què els sembla aquesta compareixença, si aportar alguna cosa, a part de deixar-nos aquesta idea que van transmetre la delegació prioritina de que es necessiten necessitat superinstitucional, aniria molt bé la creació d'una comissió interdepartamental i una mica de suport econòmic. I una mica és una mica, eh? No estem parlant del que va a la línia 9 o coses semblants. Què els hi va semblar?
No, a mi sembla fantàstic. A mi sembla fantàstic el projecte que té Prioritat en marxa, no? I jo crec que tots els prioritins i tota la gent que estima Prioritat haurien de donar-li suport. I suport moral i també suport econòmic, evidentment, no? I tot el que es faci per aquest tema jo penso que és poc, i per tant jo no sé, aquí vas encoratjar que això sigui tirar endavant i que la gent s'ho cregui i que la gent hi aposti i que la gent doni suport a la gent que està al capdavant d'aquest projecte, que a mi em sembla molt interessant. I no a nivell, o sigui, a tots els nivells, no? Avui a nivell de desenvolupament sostenible del territori, que és un tema prou important, però, i també a nivell turístic i a nivell de valorar, posar en valor allò que nosaltres tenim, no? Que moltes vegades això ho hem comentat alguna vegada aquí a la tertúlia, no? A vegades ens falta una miqueta autoestima, no? Creus que som igual de bons que els altres, no més, igual de bons que els altres, no? A vegades això tenim una miqueta de pensar que, Prioritat, sí, que hi ha quatre roques i quatre ceps, ja està, no? Vull dir, no, a veure, donem-li el valor que té realment, no? I això penso que aquest projecte que porta Prioritats entre mans, el que ens donarà també serà, a part de, repeteixo, d'un futur molt més sostenible, que és molt interessant, també aquesta mica d'autoestima i aquest també veure el futur una mica més d'esperança. No?
Jo he escoltat amb alguns ara a última hora i, bueno, clar, doncs, vull dir, hi ha gent que sabia de què parlava, però hi havia algun politiquet que, pobret, no sabia què deia, no sabia ni... no sé si sabia on era el Priorat. Feia com a pena. I en lloc de callar, doncs llavors encara diuen unes tonteries que dius, bueno, què diu ara aquest? D'on arriba? Si arribessin de l'or.
Jo penso que la compareixença va anar bé. A més, era dintre de la Comissió de Territori i penso que això és un tema important. Però jo sí que hi ha un tema que crec que és estratègic. El tema de que això pugui ser compartit des d'un punt de vista departamental per gent que vagi més enllà dels que li és natural, territori sobretot, a la presidenta de Prioritat, jo penso que ho comparteixo totalment. Tant és així que crec que amb l'objectiu que té l'associació és vital, és un tema estratègic per la comarca. Jo crec que pot ser una revolució si aconseguíssim l'objectiu, però també comparteixo amb la presidenta que cal un esforç important des de dins i de fora de la comarca. En aquest sentit, per exemple, el món econòmic i el món empresarial de la comarca i fora de la comarca crec que és, en aquest punt ja és necessari que tothom s'hi volqui amb tot el màxim de suport i tal. Tant és així, i jo parlo més per la meva banda, PIMEC Priorat, per exemple, recolza totalment els objectius de l'associació, però estem demanant doncs, a la PIMEC Catalunya perquè hi hagi una declaració doncs, de suport amb aquest projecte i una implicació, perquè el que fa falta, tots sabem com funcionen aquestes candidatures i com s'ha d'anar a Madrid, etc. Farà falta anar alguns més, a part de la gent de l'associació Prioritat i de la pròpia gent del Priorat, no? Per tant, jo penso que és un pas més necessari de recordar que hi ha aquest projecte, però sobretot jo penso que ens hem d'implicar i en aquest sentit cal recursos per tirar això endavant. És un projecte gran, però penso que els objectius, tenint en compte que hi ha cartes del paisatge, que ja hi ha una voluntat a la comarca de protegir i fomentar tot això, fins i tot en termes econòmics, eh? Jo crec que una declaració d'aquest tipus pot aportar molt valor afegit econòmic a la comarca. I és evident que aquesta comarca, a part de vi, oli, etc., el producte local, està aportant per un producte turístic que afavoreix tots els serveis de la comarca. Per tant, 100% de recolzament.
Però cal que s'ho creguem, eh? Costa, eh? La gent...
Però encara no ens ho creiem.
No, jo veig que encara la gent no estem gaire convençuts. Potser m'equivoco, eh? Millor que m'equivoqui. Però veig que encara falta una mica d'entusiasme, una mica d'il·lusió per tirar-ho endavant.
Primer s'ha de convèncer els agents més implicats, que serien, en aquest cas, serien la gent dels pagesos, els cellers, els restaurants, els hotels, les cases de pagès, tot això, i els botiguers, també, perquè penso que el comerç també té molt a dir i molt a fer en aquest projecte, no?, també. Quan aquesta gent s'ho creguin, d'autoritat, això se traspassa, fan d'altaveu a la societat, no?, i jo penso que estem en aquest punt,
estem en aquesta fase,
estem en aquest punt de que s'ha de començar a fer altaveu a la societat encara, no? Sí. La societat, la gent que no té cap implicació directa amb aquests camps, potser encara no ho coneix massa bé, perquè també en principi amb ell no veu de quina manera amb ell l'afectarà, no? Però jo penso que és una fase que ha d'arribar, i potser penso que ha d'arribar, sí, sí, ja, no? D'intentar dir, és que això ens implica a tots, encara que tu no, aparentment no estiguis tocat per aquest projecte t'afectarà, no? I t'afectarà en positiu, no?
Jo, de totes maneres, no és per discrepar, però jo penso que aquesta part de veure la part positiva d'aquest projecte, jo crec que ja a nivell del teixit una mica d'econòmic, anem a dir-ho així, no?, i empresarial una mica de la comarca, per petit que sigui, perquè al final són molt microempreses, jo crec que ja tothom ho té clar. El que, com tants d'altres projectes, el que fa falta és una mica aquell concepte de dir, no tan sols m'ho crec, sinó que a més hi participo, no? I hi ha moltes maneres de participar, no? I s'hi pot participar econòmicament, i es pot participar voluntàriament, com d'altres coses es fan a la comarca.
Sí. I... passa una miqueta el que tu acabes de dir, i penso que és bastant clau. És a dir, estem parlant de que, per desgràcia o per sort, això aquí tampoc no vull afegir res, és a dir, la nostra comarca està plena de micro. I llavors, clar, les microempreses, la seva aportació econòmica o la seva força a l'hora d'allò és molt petita, també, no? També és micro.
Sí, però...
I moltes vegades potser, encara que a la millor, la suma de moltes micros farà un macro, no?
Per això jo deia que cal buscar una mica...
Però en tot cas s'ha de vehicular això una miqueta, no? De dir, a millor, sí, sí, una persona que és micro... Jo què puc fer?
Per això dèiem que una mica potser anar a buscar recolzament amb aquest projecte, no des del teixit pròpiament de la comarca, aquest també, però hi anant a buscar un ventall més gran, no?, a tota Catalunya. Per això jo deia que una mica busquem aquest recolzament per implicar-nos d'una manera més d'allò. A veure, jo crec que s'ha d'acabar el concepte d'Apaneui. Això s'ha d'acabar, la comarca. És o substituïm l'APA Neui per l'APA Nemi, o molts projectes que són estratègics per la comarca poden veure's troncats, no? I jo penso que fins i tot amb la situació que es viu a nivell general, política, etc., ho podem notar amb coses tan senzilles com és la participació i la gestió amb els ajuntaments, etc., etc. Hi haurà autèntics problemes si no es teixeix una nova complicitat social i una nova arquitectura civil, que jo crec que ja la tenim. Hi ha molts projectes que no es podran assumir perquè la política no pot tirar endavant, per molts diputats que hi haguessin al Parlament i per
Senyor, senyora, falten 20 minuts perquè tanquem aquesta hora del vermut. Recordo que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, en què esperem que la gent també aporti la seva visió de com està en aquest procés de prioritat i també, com no, com vam veure aquesta compareixença abans de la Comissió de Territori, 977-83-0044 i 977-83-1135. Tornant precisament a aquesta comissió, a mi em va fer gràcia especialment dues intervencions, la de Jordi Canyes de Ciutadans, que comparativament amb la dels altres va fer una intervenció brevíssima. Els portaveus dels diferents partits van aprofitar ben bé els 5 i alguna miqueta més minuts que els donava el president de la comissió, i el senyor Canyes amb 3 minuts la cosa ja va acabar, i amb un to diferent al que ens té acostumats. I també la de Jordi Roca del Partit Popular, amb aquest acostament de l'aeroport, de l'AVE, a mi em va sonar una mica estranya. Com dèiem a l'informatiu, la Roser Bernet, portava de prioritat, ja li va dir que la idea que hi havia darrere d'aquest acostament, que és el turisme massiu, no és la idea de la comarca, i sí que va demanar doncs que, home, les carreteres tampoc el tocaré, però una capa d'asfalt pues, s'agrairia. Van ser dos dels moments més curiosos d'aquesta comissió parlamentària, que veurem si acaba donant fruits. Després, no res, comentau-vos que van sortir els dos grans temes importants en contra de la candidatura, com són la MAT i el fet de la pedrera del Xiprer.
En principi la MAT sembla que estigui aturada.
Sí, està parada la MAT, no?
La MAT tècnicament està aturada. El que et comenten tots els actors en referents a aquesta MAT és que només està aturada, no està,
està tancada. No està tancada.
El procediment torna a estar en el punt d'inici. Tècnicament és això. Pel que sembla ser, hi ha hagut un problema tècnic dintre, sí, d'aquesta tramitació, per tant ha fet tornar, com el joc de l'oca, tornes a estar a la casella de sortida, però això no vol dir que pugui venir un altre cop.
O torni a engegar.
A tornar a engegar.
Però el territori està avisat, sí, ja. I per tant s'ha de preparar d'una altra manera, ja. Mm-hmm. I penso que és interessant també tenir-ho clar.
Creieu, sí, sí, que haurem de tornar a parlar de la MAT, haurem de tornar a parlar de la Pedra del Xiprer?
Oi, el gasoducte, com està això?
Aquest, veus, no tinc informació al respecte. Estem també a l'expectativa.
Que Déu-n'hi-do també, el gasoducte.
Home, hi ha una sèrie de temes que, per exemple, sí, són recurrents, no? I si no venen avui, vindran demà. I, per tant, segurament que ens sentirem parlar una altra vegada d'això, no? El que passa és que, bueno, ara esperem el 9 de novembre i a la millor, doncs, la Mar ja no caldrà plantejar-la, no? Ves a saber.
Sí, sí. Confies en el 9 de novembre?
No, no, jo dic, jo per fer suposicions no quedo, no?
Ja. Que hi serem, home, de seguida, que han passat mateix, 2 mesos ja.
És que per això mateix, vull dir que sembla que no, però clar.
Fa via.
Aquí hi ha un tema que jo crec que és l'altra realitat que ens estan una mica ocultant, i és que l'autèntic govern de tot l'estan portant les grans companyies. Inclús diria a nivell mundial, no? Tots els macroprojectes i tota la història, te'n dones compte que al final t'apareixen uns senyors que ningú els coneix, però que tothom sap que mouen mils i mils d'euros i que acaben demanant coses que ningú se'ns acudiria al nostre nivell. O sigui, jo dic, oi que no, a mi no se m'acudiria plantar-me a l'Ajuntament dient, a canviar les ordenances, perquè ho dic jo. Pues aquests senyors, conscients de la seva, sí, força, sí, econòmica, són capaços de demanar un canvi de legislació.
Sí, jo vull muntar un bar i, sisplau, vull que el meu bar pugui fumar.
És dir, això fa prendre consciència una mica dels grans lobbies que estan manant al món, no? I que són aquests senyors que es reuneixen a Davos i fan aquestes reunions tan secretes, etcètera, etcètera, però que t'acabes donant compte que tots els que veiem per la tele deuen manar, evidentment, però que darrere d'ells també n'hi ha uns altres que els manen, i només cal que pensem en els grans temes estratègics. Passar una línia elèctrica pot ser un tema de servei, de donar qualitat de servei o el que vulguem, però al final és un tema d'interès. i algú li interessa. I per tant, li continuarà interessant. I passar el gasoducte també li interessarà, i fer una pedrera li interessarà, i...
El que passa és que jo penso que aquestes coses s'han de... És a dir, evidentment que això que dius tu és cert, però també és cert que, és a dir, les coses se poden fer de moltes maneres, no? Una miqueta, és a dir, la idea és aquesta, és a dir, si s'ha de passar una línia d'alta tensió, doncs potser era millor soterrant-la, podria passar igualment.
O aprofitant el que hi ha.
Per exemple, no? O què sé jo, el que hem d'intentar nosaltres és que es busquin les millors solucions, no econòmicament, no pel que ha de guanyar diners, sinó per la gent que viu al territori. Aquesta és la qüestió. I aquí és on nosaltres hem de dir que no a certes coses. No pel bé comú, el bé comú sí, però el bé comú és de tots també. Hauria de ser el màxim de tots possible.
No? Lligat amb aquest tema, hi ha una qüestió que a mi em preocupa moltíssim, perquè aquesta setmana precisament se n'ha parlat bastant, que és tota la vehiculació de l'oposició amb aquests projectes. Lògicament sempre ha tingut la complicitat dels ajuntaments, no?, i del Consell Comarcal, etcètera, etcètera, no? A veure, aquí hi ha un tema que n'hem de ser conscients, i és, a Madrid i a Catalunya també, s'està tramitant una llei que vol reformar tot el que són els ajuntaments, que en el fons els hi vol treure competències, poder, etcètera, etcètera. Jo només dic això perquè aquest pot ser un tema molt gruixut, que ens pot afectar molt, i no ho dic tant pel tema polític, que evidentment això, ho dic en el sentit de que només fa que ratificar-me allò que estem dient contínuament amb aquesta tertúlia, és a dir, com la societat civil es desorganitzi, realment no hi haurà manera humana de poder frenar tot aquest tipus de coses, perquè vindran imposades i allà te les endinyaran. No? Per tant, aquest concepte de societat civil organitzada, de que és una mica la dinamitzadora i propulsora de les coses que interessen territorialment, penso que pot ser un tema d'escenari futur important.
Jo penso que tenim exemples claríssims, i un exemple molt clar d'això que dius tu és Ucraïna, per exemple, no? Mm. És a dir, arriba un moment que la societat civil no pot aguantar més, i aguanta, però quan no pot més, esclata, i quan esclata es planta i diu, ja n'hi ha prou. Mm-hmm. I els polítics s'ho han de reprendre tot una altra vegada, i per molt durs que abans haguessin estat, han de rebaixar els seus plantejaments, no? Jo penso que això... Però penso que la gent ho hauríem de tenir clar, això, no? És a dir, que la força és nostra.
No, jo anava posant, i que no ens agradi, els exemples de Madrid. Privatitzaven tots els hospitals.
Per exemple.
Han quedat els quatre grossos, grans, sense privatitzar. I no sé si van dir 27 o 28 caps, que tampoc els han privatitzat. Ara ha sigut a base de aixecar la gent.
Exactament.
La gent al carrer, la Maria Blanca i la Maria Verde i tot això, és el que ho ha fet. Si no, no ho haguéssim aconseguit. Ells ja tenien decidit que els privatitzaven i al carrer. Doncs han aconseguit que no es privatitzessin. Ni que sigui a Madrid, però doncs vull dir, la gent s'ha bellugat.
No, és això. Jo penso que... És
qüestió de bellugar, també.
La gent està, amb aquest tema, fins ara, hem estat molt bé, i per tant la gent ha estat molt descreguda en què pot canviar les coses, no? Però quan les coses van malament, ha de creure que poden canviar les coses, perquè, clar, ja li està afectant amb ell personalment, no? Mentre, no? És a dir, en aquesta societat nostra, fins ara, fins que no arriba la crisi, la gent, mira, com que a ell no li afectava, no es preocupava, no? Però que en el moment que hi ha una cosa, i dos, i tres... que comencen a afectar amb ell directament, es comença a plantejar que potser sí que haurem de sortir al carrer, i potser sí que tenim força, i potser sí que sí, serem capaços de canviar les coses, no? I, per exemple, una de les coses també, per exemple, el 15M, el moviment 15M, dels indignats, bueno, si va fracassar va ser per un excés d'idealisme, res més. Eren massa idealistes, no? Perquè si aquella gent s'haguessin plantejat, en lloc de 100 coses a canviar, si haguéssim plantejat 3 coses a canviar, potser avui en dia estaríem parlant ja de 3 coses canviades, eh? El que passa és que en un moment d'eufòria la gent també se desmadra i es passa una miqueta en aquest sentit, no? Amb el seu ideal, de dir, no, aquí tothom pot aportar idees, aquí tothom pot fer... Sí, però clar, aquests dies s'han d'anar triant, s'han d'anar rebaixant, s'han d'anar consensuant amb els altres, i han de quedar 2 o 3 en el qual tothom hi estigui d'acord. No?
Però els moviments socials no és això.
Aquestes dues idees, no. La gent hi lluita per elles, no?
Sí. Però els moviments socials no és precisament aquesta idea de poder tirar, de plantejar idees, de poder dir-ho tot, i després ja s'arriba a la criba dels temes?
Sí i no, sí i no, perquè a veure, el tema dels indignats, per exemple, és evident que és un tema que segurament plantejava uns objectius molt d'allò, però la forma jo penso que tampoc era massa correcta. Massa correcte. De totes maneres, jo crec que el tema hem de ser conscients d'una altra qüestió, i és el canvi de situació que hi ha ara. També té un tema que són les xarxes socials, l'internet, de la manera tan ràpida que corre la informació d'un cantó cap a l'altre, i això permet un altre model també d'organització. Quan diem que la societat civil s'ha de moure, home, jo, per la part que recordo, jo no recordo mai que decisions polítiques sí han motivat grans mobilitzacions de la societat civil en contra de les decisions polítiques. Les decisions judicials en el nivell que estem, Tribunal Superior de Justícia, comença a motivar protestes davant dels jutjats. Això vol dir alguna cosa, sigui pel català o sigui per altres coses. I aquí és el que dèiem abans, és el que demostra si encara estem, entre cometes, una mica vius des del punt de vista de capacitat de sortir al carrer, no?
No acabem encara, però jo voldria recomanar que l'Espai de l'Art d'Educar va parlar per telèfon amb el Rosa Regàs i té un llibre que es diu La tirania del diner, que ella va respondre que demà a la tarda a la sessió de les 6 o 6 i mitja
6 i mitja,
6 i mitja seria bo que l'escoltéssiu, perquè val la pena, val la pena.
A mi abans ho sentia parlar de la comarca, que si és micro, és que som el que som una de les comarques amb menys població de Catalunya, que dit en altres paraules significa que per les empreses som, i permeteu l'expressió, sonarà bastant barruguera, som 4 clients i pels polítics som 4 vots. O sigui que tenim més feina de la que tindria una altra comarca en aquest sentit d'unir-nos. Sí, som micros,
Jo crec, és que penso que cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions i de les seves fortaleses i les seves debilitats. Vull dir, això està clar. I amb això hem jugat tota la vida, no? Amb això hem jugat tota la vida. Vull dir, amb aquesta lliga no, ja ens trobaran, perquè ja estem acostumats amb aquest aspecte, no? El que passa és que la diferència està que és que tu t'ho creguis, que encara que siguis poc, encara que siguis poc consumidors o pocs vots o pocs no sé què, tens els mateixos drets que els altres. I això és molt important.
El que ja sabem no és tant no expliquis el que és dolent, explica el que és bo i digues que la teua marca Priorat és una marca reconeguda internacionalment, digues que sí, que tu ets pocs habitants, són 9.000, però curiosament és un dels llocs de Catalunya que hi ha més empreses. Una comarca que té 1.000 i pico autònoms vol dir, i expliquem-ho així, que resulta que som els més emprenedors de tota Catalunya i segurament de quasi tota Espanya per densitat de població. Per tant, hi ha projectes, hi ha objectius, hi ha associacions que treballen, no perquè consumim els d'aquí, que també no hauríem de prendre, sinó perquè vingui gent de fora i consumeixi aquí, que al final és el que ens donarà valor afegit. És a dir, que els polítics són pocs habitants, vale, però si jo als mitjans parlo de Priorat, a tu t'interessarà. I pensem una cosa, que molts polítics encara tenen un concepte del Priorat com si fóssim una mica el barri ric de Tarragona, que això és una cosa molt curiosa, Això és una cosa molt curiosa.
Però ho veuen lluny encara.
Bueno, lluny.
No, i que com que els vins són cars, doncs sabeu que aquí lliguem els llocs a coses on llonganisses, no?
I potser caldrà explicar més la realitat del Priorat, no? I les coses tenen una explicació.
Doncs estem arribant ja als darrers minuts d'aquesta tertúlia. Un servidor té programa a les 2 i necessito no remoure els papers. Molt ràpidament, a la Rosa ja ho sabem, a l'Enric crec que també, però li torno a preguntar, i a l'Agustí també li pregunto. Li hem preguntat a l'alcalde Falset, Barcelona World sí o no? Enric, Barcelona World sí o no? Pel Priorat.
Barcelona World sí quan es conegui realment quines característiques té aquest projecte. Per tant, pot ser un no, jo particularment no acabo de veure clar quin tant percent té d'oferta aquest projecte. tots sabem que hi ha moltes pressions dintre d'aquest projecte per veure si això ha de ser lúdic, si això ha de ser comercial, si això ha de ser hoteler, si això... Pot ser un projecte que dinamitzi el Camp de Tarragona, però s'haurà d'anar al tanto que no sigui un projecte que es carregui el poc que ens queda.
Agustí?
Jo crec que si ha de ser un projecte de més, no. Si ha de ser de millor, sí. Mm. Llavors, clar, i això va en funció de la realitat que es plantegi, no dels somnis que ens venen, no? Perquè això ja va passar amb l'Alston una vegada, no? I aleshores vull una miqueta de dir, a veure, la realitat quina serà realment, no? Perquè ara ens venen una mica de fum, mm-hmm. Aquest fum pot ser bo, però també pot ser dolent, no? I si el que es tracta és fer més, i repeteixo, més, doncs no. Ara, si s'ha de fer una mica millor, doncs per què no, eh? Per què no?
I que es digui Barna, ja us agrada?
A mi no em fa ni fred ni calor, la veritat. A mi no em fa ni fred ni calor. Jo penso que això és una qüestió que no em fa ni... A mi no em fa ni fred ni calor, això. No em diu res.
Que a mi no m'agrada.
Doncs li agraeixo a tots tres que la seva participació, a la Rosa, a l'Enric i a l'Agustí, i també al Gaspar, que via telefònica ens ha donat la seva opinió a nosaltres, i tornarem. Que tinguin un bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.
Adéu-siau.
Descafeïnat com un trist tallat de vi per...